Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
Tot l'estat estem tots plegats als mitjans de comunicació, però també hi ha, evidentment, els epidemiòlegs pendents de com pugui anar avançant i de com va avançant dia a dia aquesta variant Òmicron del coronavirus, d'aquesta Covid-19 que ens porta a tots de corcoll. A tot l'estat de casos confirmats, de fet, fins ara només n'hi ha 6. Dos d'ells són aquí a Catalunya, també n'hi ha detectats a les Balears, 3 casos a Madrid, però s'ha detectat aquesta variant Òmicron a les aigües residuals de casa nostra i fins i tot a Madrid s'ha confirmat que hi ha transmissió comunitària. És a dir, bàsicament que hi ha una persona, un senyor en aquest cas, que ha estat infectat amb aquesta variant i ell no ha viatjat ni a Sud-àfrica ni a enlloc, ni té constància d'haver estat en contacte directe amb ningú que ho hagi fet. Per tot plegat, aquesta nova variant ha posat en alerta les autoritats sanitàries i tothom està extremant les precaucions. A casa nostra, per exemple, recordareu que la setmana passada ja es va anunciar que a partir d'ara els contactes estrets d'un cas positiu o sospitós de ser positiu per aquesta nova variant s'hauran d'aïllar durant 10 dies malgrat estar vacunats. És un aïllament preventiu aquest que havíem deixat de fer amb la variant Delta. I aquest cap de setmana, justament en relació amb la variant Delta, escoltàvem el conseller Argimon ahir al migdia assegurant que aquesta sisena onada està a casa nostra, que està creixent a casa nostra, que ho seguirà fent a casa nostra, però que no tindrà res a veure encara amb Omicron, sinó que seran casos d'aquesta variant Delta, és a dir, allò que ens ha estat passant els darrers mesos, però que teníem controlat, doncs, segurament pel bon temps i gràcies a la vacunació. De tot plegat, en volem parlar avui amb el doctor Salvador Massip, que és metge, investigador i membre del grup assessor de la Covid-19 del govern català. Doctor Massip, com estem? Molt bon dia.
Hola, bon dia a tothom.
Gràcies per acompanyar-nos una altra vegada aquí al matí a Ràdio Estel. Deia jo aquest matí, i de fet ho vam explicar la setmana passada, que sembla com si de cop i volta aquesta aparició de la variant Omicron ens hagi suposat una pantuflada, no? Una tornada a la realitat, a tornar a posar els peus a terra del que és la pandèmia, tot i que no està gaire clar que el que ens està passant, per exemple, a Catalunya encara tingui gaire a veure amb l'Omicron, sinó amb la Delta.
No, realment no té... L'Omicron encara no estem notant l'efecte que ha tingut o que pot tenir, que encara no sabem quin serà. El problema que tenim ara és per la Delta, i si l'Omicron ha servit d'això per recordar a la gent que la pandèmia no s'ha acabat, doncs almenys tindrà una utilitat, perquè que estàvem encara en plena pandèmia i que podien sortir noves variants, fa mesos que ho estem avisant a tots i potser ens havíem desconnectat una mica, no? Després sortint de l'estiu, quan els casos havien baixat pràcticament a zero, a Europa en general havien perdut una mica aquesta sensació de que encara estàvem en pandèmia i encara havíem d'anar amb compte. I aquí ho tenim, l'evidència de, doncs, que no ens podem relaxar, que mentre el virus circuli el risc d'onades i el risc de noves variants existeix i hem de seguir, doncs, fent el que sabem que funciona, ser prudents sobretot i no passar-nos de les coses que fem.
El que és sorprenent és que sembla que no n'acabem d'aprendre, no? I, per exemple, en el cas català, en qüestió de 15 dies, hem passat de dir estem bé, no hi ha cap problema, la sisena onada aquí encara no ha arribat, això és un problema del centre i el nord d'Europa, a posar-nos les mans al cap, a veure el que ens està passant i avisar que d'aquí a Nadal això no pararà de créixer.
Sí, de fet, això ja em consta també que les autoritats catalanes ja ho estaven veient. Quan es va acabar l'estiu i vam veure que estàvem a fons, a les reunions que hem estat fent del Consell Assessor i tot això, ja dèiem, això només pot anar cap amunt. I, a més a més, quan veus que Europa, els altres països, està pujant, a mi em sembla que això ja ho portem 2 anys de pandèmia gairebé, tothom hauria d'entendre que no som una illa, no vivim en un país aïllat, Europa està relativament oberta, si els països del costat van malament, nosaltres acabarem anant malament. És només una qüestió de temps. Pot ser que anem més tard, per motiu que sigui, perquè, per exemple, aquí fa més bona temperatura, tarda més a arribar a l'hivern, hem fet millor el tema de mascaretes, el que sigui. Estem més ben vacunats, que també és cert, però al final acabaran pujant els casos. Això era totalment previsible i, de fet, ens estem estat preparant per aquesta situació. Ja començant a pensar quines mesures podíem prendre, començant, doncs, això per intentar implementar el passaport Covid, per veure si és suficient, veurem si para una mica el cop o no, són coses que fins a cert punt són previsibles. El que potser no era previsible era aquesta pujada tan, tan intensa. O sigui, que pujaria, sí, perquè pujaria tan ràpid els casos a tota Europa. Potser no era tan previsible, però bé, són coses que, si més no esperables, sí que ho eren.
Ara ha aparegut aquesta variant, l'Omicron. Estem pecant d'alarmisme?
Una mica sí, però per altra banda és correcte ser prudents. A veure, sobre en teoria, si mirem els gens de l'Omicron no pinta gens bé. És una variant que té un munt de mutacions i moltes d'elles doncs, relacionades amb coses que són problemàtiques, per exemple, amb una major infectivitat i, per exemple, amb una possibilitat que s'escapi dels anticossos. Ara bé, una cosa és el que diuen les mutacions, altra cosa és el que passa amb aquesta variant al món real. Si recordem la variant beta, també dèiem que semblava que s'escapava una mica dels anticossos, però la variant beta ni n'hem parlat gairebé, simplement doncs, perquè no s'ha convertit en dominant enlloc, no ha arribat a ser un problema majoritari. Per tant, què passarà amb l'Omicron? Arribarà a implantar-se? No ho sé, està lluitant amb la Delta per veure si es fa més o menys dominant. Sembla que, si més no, Sud-àfrica s'ha convertit ràpidament en un percentatge important. Veurem si això repeteix a altres països. Crec que encara ens queden moltes incerteses per saber si l'Omicron tindrà o no tindrà impacte. Sí que preocupa, és cert, perquè, com us deia, les eines que té aquesta variant fan por, però insisteixo que fins que no sapiguem com es comporta el món real, com realment lluita amb la Delta, si acaba o no guanyant-li el terreny, el que hem de ser, sobretot, sí. Més que estar alarmats, és ser prudents perquè les coses poden complicar o no. Per tant, més val que estiguem atents i preparats per si de cas.
Una de les coses, des de la ignorància absoluta, diguem-ne, evidentment, de com es produeixen les mutacions i què és una mutació ben bé, més enllà de dir-ho constantment per qüestions de feina, clar, el que sorprèn molt, vist des de fora, o potser pot espantar una mica més, és que hi hagi tanta mutació en un mateix virus, no? Quan en una mateixa variant, perquè clar, és que vist des de fora sembla que sigui un virus completament diferent.
Sí, no, per sort no. Encara que siguin moltes mutacions, el canvi és relativament poc. Si ho comparem amb altres virus que coneixem, que són molt més variables, per exemple, el virus de la sida, és un virus que canvia molt més i molt més ràpid. El virus de la grip, que canvia també de forma bastant radical, almenys un cop a l'any. Aquest virus és relativament estable, aquestes mutacions n'hem vist des del primer dia, passa que no en parlem perquè la majoria d'elles no fan cap canvi important. Que tingui això 40-50 mutacions respecte a les primeres variants que circulaven fa 2 anys, és en el fons molt poca variació, parlant amb el que es diu, amb el que seria comparant-lo amb altres virus, crec que segueix sent un virus, per sort, força estable i amb unes mutacions que fins ara, per sort, no han provocat grans canvis radicals. Hem vist petits canvis, hem vist millores el que fa, o sigui, empitjorar el tema de la infectivitat, però no hem vist cap canvi radical que, per exemple, li permeti escapar dels anticossos com fa el de la grip cada any. Per tant, en aquest sentit, crec que encara estem de sort perquè el virus aquest podia ser molt pitjor.
Per tant, dit d'una manera planera, encara, malgrat totes aquestes mutacions, el coronavirus de la Covid-19 encara s'assembla molt al de Wuhan?
S'assembla bastant, sí, suficient com per exemple, els anticossos que hem desenvolupat des del primer dia amb una persona que es va infectar, diguem, fa 2 anys i va generar anticossos. Aquests anticossos encara aturen els virus que estan circulant ara. I això, com et deia, doncs amb la sida seria impossible i amb la grip també hauria canviat almenys un parell de cops. O sigui que el virus és bastant, en aquest sentit, semblant a l'original. Però, clar, cada mutació doncs, és un risc que correm doncs, que això canviï, que realment el virus adquireixi alguna propietat molt diferent a la que tenia abans. De moment no ha passat de manera significativa, sí, amb el tema de la infectivitat, perquè la Delta ja era molt més infecciosa que l'Alfa i l'Alfa que l'anterior, i pot ser que l'Omicron sigui més que la Delta, però a part d'això els canvis són relativament pocs.
Clar, d'aquesta nova variant, l'experiència més important que hi ha és la de Sud-àfrica, que a més crec que afortunadament per tothom n'estan doncs, sortint força dades, no?, des del punt de vista de la investigació, perquè la pugueu conèixer. Amb el que s'ha vist fins ara, més enllà d'aquesta major transmissibilitat, què s'està detectant? És a dir, ja, quins efectes està produint les persones que tenen la Covid-19 perquè tenen la variant Omicron? Tenen una Covid-19 semblant a la Delta, per exemple?
Doncs encara hi ha dades una mica confuses en aquest sentit. Sembla que sí, que el tipus de malaltia és semblant, que no és pitjor, si més no és més greu. Tampoc sembla que hagi augmentat la mortalitat. Per altra banda, hi ha informes que diuen de Sud-àfrica que diuen que afecta més a nens, la qual cosa seria problemàtica, però també Sud-àfrica té la demografia que té, és un país relativament jove, pot ser que circuli el virus diferent. Crec que és una mica aviat per saber encara tot això, però no sembla, en principi, i tocant fusta, no sembla que hagi canviat gaire el tipus de malaltia que dona. Veurem. Jo crec que insisteixo que estem en fases molt inicials de conèixer aquesta variant. Tenim només dades importants d'un país, perquè que és Sud-àfrica, que la resta de països on l'hem vista és encara molt anecdòtica i és molt difícil treure conclusions només amb dos o tres casos, com per exemple tenim aquí a Catalunya. Doncs haurem d'esperar, jo crec, encara unes setmanes per saber cap on tira aquesta variant.
Suposo que el gran dubte és si la vacuna funciona o no funciona. No? Jo crec que ara em sembla que l'última dada que havíem vist publicada dels índexs de vacunació de Sud-àfrica crec que rondaven el 24% aproximadament, tot i que era una xifra que crec que estava pujant d'una manera bastant ràpida en aquell país justament per l'increment de casos, no?, de l'Omicron, però segurament entenc que el gran dubte ara és quin paper hi pugui jugar la vacuna, no?, davant d'aquesta nova variant.
Sí, efectivament. Jo crec que aquesta és la pregunta clau. De fet, són aquests tres temes que m'he estat dient, no? Si és més infecciosa, si causa una malaltia més greu o no, i la tercera seria si s'escapa o no dels anticossos. Aquestes són les tres propietats, diguéssim, preocupants que pot tenir un virus.
La societat normalment té molta pressa, doctor Massí, per tenir respostes, però fins quan no tindrem les respostes a aquestes tres preguntes?
Depèn de com s'estengui el virus, perquè clar, si és un virus que no infecta gaire o no es veu molt, doncs tindrem menys casos, costarà més saber què passa. Si és un virus que s'escampa molt, tindrem respostes molt ràpid. Jo crec que sí, això, jo diria que almenys un parell de setmanes per tenir una imatge més clara. Pot ser que vagi més ràpid, pot ser que vagi més lent, que cal esperar, però sí que és cert que les primeres informacions que estem tenint d'experiments de laboratori i de dades de Sud-àfrica semblen confirmar que els anticossos segueixen frenant aquesta variant. Però, clar, segueixen molt aviat per poder treure conclusions. Jo crec que això, si esperem una mica i mirem cap a on tira, llavors sabrem una mica millor contra què estem lluitant, en què estem enfrontant.
Una de les coses que hem explicat és que a Madrid, per exemple, ja s'havia detectat un cas de transmissió comunitària. Hi ha hagut alguns anàlisis que s'han començat a fer i que n'han obtingut ja resultats de les aigües residuals a casa nostra. En tots dos casos s'hi ha trobat ja aquesta variant Omicron. Té gaire sentit preguntar-nos si l'Omicron ja està aquí? Més val donar per fet que ja ha arribat?
Sí, sens dubte. De fet, ja en el moment que es va detectar a Sud-àfrica ja podíem assumir que estava bastant escampada i de seguida vam veure, no?, que hi havia casos per tot arreu. Segur que si és una variant més contagiosa ja haurà sortit i haurà estarà circulant. L'han detectat ja, em sembla que és ja més a una trentena de països, encara que siguin en pocs casos. Hem d'assumir que està escampada. Això és el que passa sempre amb les variants, que les trobes quan les busques. Hi ha molts països doncs, que no estan seqüenciant o mirant, diguéssim, els gens de les variants que estan circulant o ho miren molt poc. Per exemple, a Catalunya, a Espanya, es mira, però es mira relativament poc, perquè són anàlisis que són complicades, que no són habituals. En canvi, al Regne Unit, per exemple, es fa constantment això. A Sud-àfrica també ho fan bastant. Els països que més miren són els que les troben primer. Això no vol dir que hagin sortit allà o que realment només estigui allà. I si la vas buscant, que és el que estem fent ara, doncs estàs veient doncs, que està més estesa del que semblava. És lògic de pensar que quan el virus és més contagiós, s'escampa molt ràpid.
Hi ha una mesura que s'ha explicat aquí a casa nostra que em genera algun dubte i que li volia demanar exactament com si tenia sentit aplicar-la o com la podíem aplicar perquè tingués sentit. M'explico. La setmana passada vam explicar que les persones que siguin contacte estret d'un infectat de Covid-19 per la variant Omicron haurà de fer la quarantena de 10 dies encara que estigui vacunat, que això no ho estem fent amb la Delta. Per saber si el cas localitzat a l'aeroport de Barcelona era Omicron o no, vam trigar una setmana en tenir-ho confirmat. Aleshores, com ho fem per gestionar aquests contactes estrets d'una prova de seqüenciació que no es fa sempre, que es fa poc i que quan l'hem fet aquí vam trigar pràcticament 6 dies en tenir-ne el resultat?
Efectivament, molt bé. Jo crec que has detectat la paradoxa d'aquesta norma, que no té molt de sentit. O sigui, sí que té lògica, però és molt difícil d'aplicar. Si féssim de rutina seqüenciacions i les poguéssim fer en 24 hores, fantàstic, però no és el cas. Això només es podrà aplicar, només es podrà fer servir si algú sospita que és l'Omicron, i això en aquests moments només es pot sospitar doncs, si has vingut a Sud-àfrica o has estat en contacte amb algú de Sud-àfrica.
Clar, però anava a dir, si assumim que hi ha transmissió comunitària, és una decisió tan aleatòria.
S'acaba molt ràpid, això sí, perquè el virus et pot estar entrant per qualsevol altra banda. O sigui, no, és una norma ben intencionada, però molt difícil de complir. O fa tothom quarantena o no la fa ningú, perquè ja em diràs, a part d'això, a part de que tu tinguis sospitis d'algú de Sud-àfrica, si t'està entrant l'Omicron per algun del teu costat que no saps, doncs en aquests moments, com que la transmissió comunitària és anecdòtica, realment no ha passat molt, doncs suposo que és on quan realment es pot aplicar aquesta norma és això, és amb alguna relació al país que saps que ha tingut més casos que Sud-àfrica, però això té un recorregut bastant, bastant pobre, perquè gent que vingui de Sud-àfrica no tindrem gaire, i transmissió comunitària, si realment és un virus més infecciós, en tindrem molt aviat. Per tant, és una norma, ja et dic, més ben intencionada que pràctica.
Clar, però això em porta a la segona pregunta, que és, veient-la, si ens fem aquest plantejament, perquè més enllà que sigui fàcil o difícil d'aplicar, hem posat aquest plantejament damunt de la taula, veient els números que hi ha ara mateix d'incidència i amb el conseller ja reconeixent que els números seguiran creixent i que poden arribar a doblar-se de cara al Nadal, que hi falten 3 setmanes, no tindria sentit començar a plantejar que tots els contactes estrets facin aquests confinaments de 10 dies?
Bueno, jo he estat proposant això des del principi. Jo crec que no fer confinament a les persones que estan vacunades no té molt de sentit, perquè també poden contagiar-se i també poden contagiar. Jo he sempre cregut des del principi dels casos amb la Delta que s'havia de fer, si més no, quedar-te tancat a casa fins que et facis una PCR, que és la millor manera de saber, o no el 100%, però el test que té més garanties de saber que no estàs contagiat. Tampoc crec que calgui fer una quarantena sencera si t'ha sortit una PCR negativa, però com a mínim això, tu estàs contacte d'un positiu, vacunat o no, et tanques a casa, fas una PCR i esperes el resultat un parell de dies, i si és negatiu, endavant, si no, i així ja ho saps. Això no s'ha fet, crec que seria important fer-ho, sobretot en plena pujada de casos que estem ara, però bé, són temes doncs, això logístics que potser, de fet, la majoria de països no ho fa, o sigui que no, en aquest cas no som només nosaltres que no ho estem fent.
El doctor Massip, quan veu que suposo que les haurà vistes o li hauran arribat fotografies o missatges, és conscient de com s'està vivint aquest pont de la Puríssima casa nostra, amb ocupacions del 90% als hotels de muntanya, les estacions d'esquí ben plenes, el centre de la ciutat de Barcelona i d'altres ciutats de Catalunya comercialment obertes i plenes a vessar. Què pensa? Que bé que hem recuperat l'activitat econòmica o ai, 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 el que ens passarà d'aquí a 3 setmanes?
Com a metge em toca més la segona cosa, no? Com a ciutadà, la primera també l'entenc, evidentment, és important recuperar l'activitat per molts motius, econòmicament, mentalment fins i tot, però crec que estem tornant una mica al mateix que l'any passat, no? Que ja ens acostem al Nadal, que és una època complicada. Si a sobre fem la prèvia, que és el cap de setmana llarg aquest, doncs podem estar en una situació bastant dolenta al gener, no? Recordem també, que si és que algú deia al principi, que les onades que tenim ara no són les de l'any passat, perquè no van a la mortalitat de l'any passat. Tenim 10 vegades menys mortalitat gràcies a la vacuna. O sigui, les vacunes funcionen molt bé en aquest sentit. Per tant, no és el mateix tipus de pànic que havíem d'haver tingut l'any passat. Jo l'any passat era molt partidari de cancel·lar el Nadal, diguéssim, de no fer el Nadal o fer Nadal cadascú a casa seva per evitar la pujada del gener. No es va fer, va tenir un munt de casos i un munt de morts que potser haguéssim pogut evitar. Aquest any és diferent. I jo seria més partidari, doncs, això de no cancel·lar el Nadal, però sí actuar amb prudència. I
com l'hem de fer?
Actuar amb prudència aquest cap de setmana, clar.
Clar, però aquest cap de setmana ja hi som tard, diguem-ne, no?
Sí.
Perquè ja l'estem fent. Diguem, vull dir, cadascú l'està fent com creia que l'ha de fer, eh? No dic que el simple fet d'haver marxat sigui dolent. Vull dir que si,
no, i tant, i tant.
No, vam explicar més d'una vegada que si marxes i fas les coses com toca, doncs, evidentment, no és un problema marxar. Altra cosa és que la realitat demostri que marxar ha sigut un problema fins ara, però ja amb aquest debat ja no hi entrarem. El doctor Massip, com recomanaria que féssim aquest Nadal?
Jo seria, sobretot, prudent. Prudent. No, jo crec que podem fer un Nadal una mica millor que l'any passat, però fer-lo amb prudència. Primera, evidentment, d'estar tots vacunats. La gent gran, amb tercera dosis, si pot ser. Intentar fer-nos tests abans de trobar-nos amb la família. És una mica la qüestió que diem sempre, no? De posar capes. No, no hi ha cap d'aquestes capes que sigui definitiva. És a dir, tu, estant vacunat, no pots estar tranquil. Encara vacunat i tot, pots contagiar i contagiar-te. Però si estàs vacunat, t'has fet un test, estàs en un lloc ventilat, intentes no ser molta gent, etcètera, etcètera, vas sumant, doncs al final et redueixes el risc moltíssim, no? Jo crec que seria això, cadascú ja sabem el que hem de fer, o sigui, no cal que repetim el que funciona. Tothom ho sap, aquestes alçades, què es pot fer per evitar contagis. Doncs intentem aplicar al màxim d'aquestes capes. Evidentment, tu no pots estar al dinar de Nadal amb mascareta, perquè no funciona, doncs, però almenys les altres capes intenta aplicar-les.
I com i quan Com i quants ens reunim per Nadal? Perquè jo crec que segurament aquest any hi ha molta gent que té clar la qüestió de la vacunació i són molts els vacunats i hi ha aquestes cues, ara hi entrarem per vacunar-se ara. Segurament molts tenim clar la qüestió de la ventilació, no? Perquè ho vam aprendre de l'any passat, però em sembla que aquest any hi ha poc debat sobre si podem tornar a juntar-nos tots o no.
Sí, que és una pregunta clau, perquè per molta ventilació que tinguis i molta vacuna que hi hagi, si t'ajuntes 15 persones, 20 persones amb un menjador petit, doncs aquí podem tenir un problema. Jo, clar, dir un número també és difícil.
No, perquè,
clar,
no li demanava un número, però li deia perquè sembla una mica que aquesta part, és a dir, que aquesta variable l'estem eliminant, no?, de l'equació, sí, d'alguna manera.
Sí, tens raó, i és això que dèiem, no? És una, de quina capa pots prescindir més, no? De la mascareta, clarament, quan estàs en un dinar, i a la segona potser seria de la quantitat de gent que pot estar al voltant de la taula. Jo insistiria en intentar no fer grans trobades a tota la família, o fer-la, podries fer-la en dues tandes o el que sigui, ja ho sé que això és difícil per Nadal, però la quantitat, com més gent estàs al voltant d'una taula, més possibilitat hi ha que algú sigui positiu. A més, pensem sobretot en els nens és per on està circulant més el virus aquestes últimes setmanes. Els nens, a més, els de sota de 12 no estan vacunats. És una població perillosa. Si tu juntes amb un sopar de Nadal 7 o 8 nens amb els avis i això, doncs aquí podem tenir més risc, no? Per tant, aquí crec que ho deixo a la prudència de cadascú, però sens dubte és un dels factors que menys controlem, estic d'acord.
Ja que apareixia ara la vacunació, dues qüestions que m'agradaria plantejar-li abans d'acabar. D'una banda, ja que ha parlat ara dels nens, en principi a partir del dia 13 els nens es poden vacunar o es podran començar a vacunar, els nens, vull dir, entre 5 i 11 anys. És bona idea?
És discutible, és una de les discussions que estem tenint ara, si cal o no cal vacunar nens. Crec que pot ser una bona manera de contribuir al control de la pujada de casos. Com dèiem ara, el virus està circulant molt entre els més joves, perquè són els menys vacunats, bàsicament perquè els que estan ben vacunats, els adults, doncs la circulació, la contagi baixa bastant, i per tant el virus se'n va cap on pot circular. I per tant, si vacunem aquesta població, doncs reduirem aquest contagi segur. Després hi ha el factor de fins a quin punt és important pels nens la vacuna des del punt de vista d'evitar casos greus i mortalitat. Ja sabem que amb els nens això té poca rellevància perquè el número de casos greus són molt pocs, però bé, també hi ha alguns nens, doncs, que també tenen problemes. De fet, l'any passat deien que als Estats Units en tot l'any els havien mort 800 nens. Clar, 800 nens és un número baixíssim en un país tan gran com els Estats Units, però 800 nens són molts nens. Llavors, si tu vacunes tots els nens del país i aconsegueixes salvar 800 nens, doncs tampoc és un mal tracte, no? Sobretot considerant que la vacuna no sembla que tingui efectes secundaris importants amb els nens. Tot el que té són efectes transitoris relativament lleus. Per tant, des d'aquest punt de vista, sembla que té uns quants beneficis i pràcticament cap risc o cap problema. Des d'aquest punt de vista es podria discutir que realment és útil i així sembla que és cap aquí, cap on van països com d'Europa o com els Estats Units, d'intentar vacunar tots els nens per, si més no això, per ajudar a controlar la pujada de casos.
Clar, l'altra qüestió és si ara seria el moment de prioritzar aquesta vacunació. Ho dic perquè això ha de començar en principi el dia 13 i considerar un moment en el qual s'estan tornant a fer cues molt llargues per vacunar-se a casa nostra i hi ha sobretot aquesta població, no? Aquesta bossa de persones que tenien entre els 20 i els 40 anys que la tenien pendent de vacunar-se i que ara sembla que sí, tornen a tenir ganes de fer cua, fins i tot hores de cua i sense cita prèvia per aconseguir, sigui com sigui, una punxada que en alguns casos no està arribant perquè evidentment es prioritza els qui tenen la cita donada. I no hi ha manera de que tothom es pugui posar la vacuna perquè ens han agafat les presses.
Sí, som una mica un cas, els humans, no? Perquè tenim temps de fer-ho, llavors no ho fem i després hem de córrer tots i fer-ho i fer cues. Bé, jo crec que això, si més no, és positiu que hi hagi cues i que hi hagi gent que es vulgui vacunar. Això és una millora, això hem d'aprofitar-ho, hem d'intentar vacunar tothom. Crec que logísticament no és tan complicat ara perquè tenim moltes vacunes i molta capacitat de posar-les. És diferent del principi de la campanya de l'any passat, doncs al principi d'aquest any. Per tant, jo crec que jo vacunaria tothom que vulgui, que es pugui vacunar en aquests moments.
Però és prioritari vacunar aquests adults abans, sí, que els nens? Ho dic perquè ens acabarà, sí, sí, coincidint, sí, una mica tot, d'aquí venia la pregunta.
Sí, sí, estic d'acord. Estic d'acord en aquest sentit, que primer hauríem de vacunar la tercera dels els més grans, potser, després aquesta franja, o a la vegada, o potser fins i tot abans, aquesta franja de no vacunats al voltant dels 20-40, que tot això sí, hauria d'anar per ordre, potser, i els nens ja els vacunarem després. Però bé, si es pot fer, si es pot intentar fer-ho tot de cop, doncs, a veure, de moment estem saturats, però no tant. Jo crec que pot haver-hi cues, pot haver-hi alguns moments de tensió, però estem vacunant a un ritme bastant ràpid a Catalunya, si més no. Crec que es pot assumir tot això. Després podem entrar en la discussió de si la prioritat hauria de ser vacunar a Sud-àfrica, per exemple, que estem, com deies, estan al 20% de vacunació, en lloc de vacunar els nens d'Europa, que estem a 80% de vacunació en molts llocs. Això és un altre tema i és més complicat. Però
passa
jo vacunaria...
Aquest sembla un debat, diguem-ne, que aquest és un debat, en tot cas, que els qui l'haurien de fer, que són les autoritats, ja l'han saltat, diguem-ne, no? És a dir, abans de plantejar-s'ho, primer han aprovat ja directament la vacunació aquí, no? I per tant,
totalment, sí, sí.
Es veu lluny. Creus que la vacunació aquí s'ha disparat pel passaport Covid?
No sé si el passaport és la raó, però pot ser que hagi incentivat, i de fet, un dels efectes secundaris, entre cometes, que s'esperava del passaport Covid era precisament aquest, que incentivés la vacunació dels dubtosos. I crec que no era la seva feina principal, la feina del passaport Covid és intentar, això que dèiem, posar una altra capa de protecció, però si a més té aquest efecte doncs, d'acabar de convèncer els indecisos, que està molt bé. Jo crec que tenim un problema amb els no vacunats, que són dos problemes, no un. Hi ha una part de la població que no la convenceràs mai, que són els realment els que s'han cregut que les vacunes són dolentes i que no es creuen res, cap dada que els hi donis. I després hi ha un gruix, segurament més ampli, d'indecisos, que potser els he fet mandar vacunar-se, potser no dubtaven, i aquests són els que pots acabar d'empènyer una mica cap a les vacunes, i una manera de fer-ho ha sigut el passaport Covid, i tu, si funciona, doncs fantàstic.
De què dependrà que funcioni o no funcioni? Li pregunto diferent. A Dinamarca, si ha funcionat, per què ha funcionat?
Crec que funcionar o no funcionar, veurem si funciona o no funciona després d'unes setmanes d'aplicació. Passaport Covid, com dèiem, no és la resposta definitiva, és a dir, no és l'única cosa que aturarà la pandèmia, és només una cosa més, és una eina més, una certa garantia, però és una garantia absoluta de que no circularà el virus. Crec que el que funcioni o no dependrà també del moment epidemiològic. Primer, de com de bé es faci, perquè una cosa és dir, apliquem el passaport Covid, i l'altra cosa és que bars i restaurants realment te l'estiguin mirant, perquè ja hem vist una mica que ja qui ho fa bé, ja qui no s'hi fixa tant.
Jo li he de dir que a mi me l'han demanat força. El que no m'han demanat mai és el DNI.
Per exemple,
associat al passaport Covid. Ho dic perquè no sembla que aquí a vegades normalment tenim una certa tendència a adaptar la normativa a allò que ens va bé,
sí.
No?
Sí.
I sembla que ens hem acostumat a la part més... El que semblava més complicat era i com ho farem per llegir-lo, no? I ara que l'he llegit, falta la part més senzilla, que és dir, bueno, ensenyem el DNI que realment sigui
clar.
Seu, no?, aquest passaport Covid, diguem-ne.
Tu pots anar amb el passaport Covid d'un altre i seria molt difícil de detectar, segurament. Clar, és això. O sigui, el passaport Covid funciona si el fem servir bé. O sigui, clar, fins a quin punt juguem amb la picaresca mediterrània de fer trampes. Clar, si ens fem trampes a nosaltres mateixos, doncs ja diràs, això no funciona gens bé. Però també un altre punt és que si realment la situació epidemiològica està molt desmarxada, molt descontrolada, pot ser que ni passaport Covid ni punyetes, o sigui, que calgui aplicar mesures més intenses. Depèn. Si l'hem aplicat prou ràpid i prou bé, potser sí que pararem una mica el cop, però ho veurem. Jo crec que anirem veient-ho a les llars els propers dies.
I som a temps de fer alguna cosa d'aquí a Nadal, si segueix a córrer, o ja en 3 setmanes res que no fos dràstic podria ajudar?
No, jo crec que sí, que si fem això, si en aquestes 3 setmanes apliquem prudència, passaport Covid, una mica d'incrementar vacunació, etc. Podem arribar al Nadal més o menys bé, però pot ser que no també. Com tu bé deies, aquest cap de setmana estem veient coses que no, que van en una línia contrària de tot això que estem dient de la prudència. Pot ser que això ja ens arribem al Nadal calents, no? Ja amb els casos bastant elevats. El problema que té Espanya, a diferència d'altres països, és que fa aquesta prèvia al Nadal, que és aquest pont llarg, que complica molt les coses. O sigui, entrem ja al Nadal amb més problemes que altres països. Veurem com en sortim. Pot ser que sí, que calgui aplicar alguna mica més de restriccions abans de Nadal, si volem fer un Nadal una mica millor. Però clar, el problema d'aquesta pandèmia és això, és que és molt difícil per dir a 2-3 setmanes, perquè depèn de moltes coses, depèn del virus, depèn de nosaltres, depèn de molts factors que no pots predir en aquests moments cap on anirà. No m'atreveixo a dir si pujaran molt els casos les properes 2 setmanes o 3 setmanes o es mantindrà a uns nivells més o menys tolerables. Ho haurem de veure.
El conseller, en tot cas, preveia d'entrada doblar.
Sí, és molt possible. La veritat és que si hem de ser sincers, si hem de ser basant-nos en els que hem vist l'any passat, és molt possible que cap de setmana hi hagi accelerat els casos. I veient la tendència que ja tenia la corba fins i tot abans d'aquest pont de la Puríssima, és molt possible que els casos segueixin pujant. Si el passaport Covid farà que freni una mica aquesta pujada o no, ja ho veurem. Encara estem a un punt que el nombre de casos no és que sigui baix, però no és tan dolent com a altres països. Estem molt per sota, per exemple, d'Alemanya o França. Estem més o menys com a Itàlia en aquests moments. Regne Unit, per exemple, està encara pitjor que tots aquests països. Alemanya pitjor encara. Doncs, a veure, encara tenim marge, diguéssim, per no començar el Nadal molt malament, però aquestes 2-3 setmanes que venen ara són bastant crítiques.
Aquests moviments internacionals també són molt importants. Ho dic perquè divendres vam explicar que aquest pont de la Puríssima hi havia pràcticament 6.300 vols previstos a l'aeroport de Barcelona entre anar i tornar. Molts d'aquests vols a ciutats com Londres, per exemple. Com ho porteu? L'última vegada que vam parlar em dèieu aquí això de la mascareta... Fa molt temps, diguem-ne, que ningú l'utilitza ara a cuita corrent. Sembla que sí, no?, que la volien recuperar pel transport públic, però, clar, no sé si la cultura d'ara posar-nos la mascareta després de tant de temps sense fer-li cas serà gaire efectiva.
Bé, l'Anglaterra és un exemple, el Regne Unit és un exemple del desastre que pot ser no fer cap mena de tècnica de contenció més enllà de les vacunes. O sigui, bàsicament, la idea ha sigut ens hem vacunat i ara fem el que vulguem. Clar, els casos no han parat de pujar des de l'estiu. O sigui, van fluctuant, pugen i baixen, però sempre s'ha mantingut a una d'allò molt alta i s'està morint doncs, al voltant d'unes 1.000 persones a la setmana, que és una xifra molt elevada per aquesta situació. A principis d'estiu era molt més baixa, per exemple. No era ni una desena part.
1.000 persones a la setmana?
1.000 persones a la setmana estan morint, sí. A tot el Regne Unit.
Mm-hmm. Clar, sí, sí,
però... això és una xifra... El Regne Unit és un país gran, però és una xifra molt elevada.
És
igualment.
Gran, però no tan gran, eh?
No tan gran. No
tan gran.
Doncs això. Clar, és un problema. És un problema que si no fem aquestes mesures de contenció i ens fiem només a les vacunes, doncs podem arribar a això.
No, sap què estava pensant també, doctor? Que ens qüestionem moltes coses sobre què deu haver fet a Sud-àfrica perquè hagi sortit una variant com aquesta, no? De comportament social, em refereixo, i no ho pensem de què pot estar passant a països com el Regne Unit, no? Per afavorir que hi hagi també mutacions.
Sí, recordem que una variant anterior va sortir del Regne Unit, per tant, no és només Àfrica que té
problemes. Correcte, per això feia el comentari. El doctor Salvador Massipé és metge i investigador de la Universitat de Leicester al Regne Unit i és membre del grup assessor en Covid-19 del Govern de la Generalitat i, com sempre, un plaer escoltar-lo. Gràcies per haver estat una altra vegada.
A vosaltres, la propera.
Que vagi molt bé. Una abraçada al doctor Salvador Massip. En directe al matí a Ràdio Estel, camí d'un quart de 10 del matí. Fem una pausa breu per la publicitat i en tornar a obrir el temps de tertúlia d'aquest dilluns de pont, dilluns 6 de desembre, avui amb el Xavi Barrena, amb el Roger Pidacabanyes i amb l'Alberto Gómez.